Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 30 de novembre de 2012. Les opcions de formar govern a Catalunya sembla que es van perfilant. Esquerra Republicana descarta entrar en el futur executiu i Convergència i Unió ho assumeix. Avui Artur Mas explicarà aquestes opcions en una compareixença al migdia després que la secretària general dels Republicans, Marta Rovira, digués que amb 9 mesos n'hi ha prou per tenir aprovada la nova llei de consultes. A partir del setembre de l'any vinent seria quan es començaria ja a posar fil a l'agulla a una consulta que Convergència i Unió i Esquerra veuen bé pel que fa als terminis. Veurem què acaba passant, però el que demanem també als catalans és que, més enllà del legítim debat sobiranista i de la possible celebració d'una consulta, hi hagi entesa, no hi hagi ruptures, es rebaixi la tensió i, sobretot, es pensi i es treballi pel bé comú i per la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Passa 1 minut i mig de les 8 en aquesta festa de Sant Andreu Apòstol. Salutacions del Gerard Carrion a la sotsedició, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Les opcions de govern a Catalunya es van clarificant. Les negociacions entre Convergència i Unió i Esquerra continuen malgrat la negativa dels republicans a entrar al govern. L'altra possibilitat, la de l'acord amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, encara que no s'ha sabut a parlar amb la Federació Nacionalista, en principi no s'ha descartat en aquests moments. 5 dies després de les eleccions, el líder de Convergència i Unió i candidat a la reelecció, també president en funcions, Artur Mas, compareixerà per explicar aquest migdia les possibilitats de govern. Serà la primera aparició pública oficial després de la nit electoral. Fins ara, Mas només s'havia pronunciat per carta per garantir que també aposta pel referèndum. Esquerra, per la seva banda, té clar que no vol entrar en el govern, però ofereix suport ferm per al futur executiu si es compleixen una sèrie de condicions. La més important, celebrar una consulta sobre la independència de Catalunya a partir del setembre de l'any vinent. La secretària general del partit d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, considera que amb 9 mesos n'hi ha prou per tenir aprovada la nova llei de consultes i acollir-se a l'empara internacional.
És el mínim que necessitem per demanar, 1, una autorització a l'Estat espanyol per fer un referèndum, i 2, aprovar una llei de consultes populars que ja la tenim feta de l'anterior legislatura i convocar una consulta popular. No ben bé, no arriba un any. Nosaltres, el full de ruta que tenim, ens diu que al setembre del 2013 tenim les mans lliures per agafar-nos a l'ordre internacional.
Convergència i Unió, però, manté la pressió sobre Esquerra per obtenir encara el pacte estable de legislatura, de treball i gestió del dia a dia, encara que sigui des de fora del govern. Aquest cap de setmana, representants dels dos partits nacionalistes començaran les negociacions fermes, a més d'una sobre la consulta, 2 més sobre pressupostos i sobre retallades. Les possibilitats d'acord amb els socialistes són ja pràcticament inviables. Les converses encara s'han de fer, però de moment la reunió prevista per ahir entre Artur Mas i el líder del PSC, Pere Navarro, s'ha ajornat 1 setmana, en teoria per raons d'agenda de Navarro.
Doncs sí, les possibilitats d'acord són mínimes, ja que els socialistes veuen esculls insalvables per parlar amb Convergència i Unió, com les retallades, la fiscalitat o l'euro per recepta. Navarro, mentrestant, acusa Esquerra Republicana de ser una crossa de Mas i diu que ells no volen participar en el joc. Ara com ara, votaran no a la investidura. Des d'Iniciativa, Joan Herrera adverteix Esquerra que sola no podrà canviar les retallades de Mas. Dijous, el secretari general d'Iniciativa ahir es va reunir amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, durant 1 hora.
Altres notícies de casa nostra. D'aquí a 25 minuts, a 8:45, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, donarà el tret de sortida al gran recapte del Banc dels Aliments i l'obra social La Caixa. Serà un acte on començarà tot l'operatiu de recollida d'aliments i solidaritat. El Banc dels Aliments preveu una allau de donacions i col·laboracions en aquest gran recapte que es fa avui i demà.
Calcula que aconseguiran més d'un 1,5 milió de quilos de menjar en els 1.100 punts de recollida distribuïts en supermercats i mercats municipals d'arreu del país. El president del Banc dels Aliments de Barcelona, Antoni Santsalvador, feia ahir, des de Ràdio Estel, una crida a la donació d'aliments.
És una llàstima que haguem de fer això en el sentit que ojalà no fos necessari, però en aquest moment realment és molt, molt necessari, molt.
Avui hi ha aproximadament un milió de persones que tenen necessitats alimentàries a Catalunya.
Sí, i són xifres reals, perquè són persones que no tenen prou, si compleixen en poder pagar i no la vivenda, no tenen prou diners per comprar aliments.
Enmig de la cruesa de la crisi, la solidaritat arriba al punt més alt segons el Banc dels Aliments. En el gran recapte hi col·laboraran 11.000 voluntaris i, segons el fundador i vicepresident Jordi Peix, unes 300.000 famílies donaran de mitjana uns 3 quilos de menjar per un valor total de 3 milions d'euros.
Per primera vegada, el Servei Català de la Salut ha adjudicat la gestió d'un centre d'atenció primària a una empresa privada. És el cap de l'Escala, a l'Alt Empordà, on la notícia ha generat preocupació.
L'Ajuntament i la Fundació que l'ha gestionat fins ara estan en contra del canvi i temen que el servei en pugui sortir perjudicat. També està en contra el Sindicat de Metges de Catalunya. El Departament de Salut, per la seva banda, nega que el servei en quedi afectat i recorda que la llei ho permet i defensa que el projecte que va presentar l'empresa privada en el concurs públic era molt millor.
I us expliquem també en plana cultural que la Universitat Pompeu Fabra ha investit doctor honoris causa l'artista mallorquí Miquel Barceló, fill de Felanitx, per la seva impressionant contribució a la pintura i a l'escultura contemporànies manifestada en una trajectòria que combina arrelament a la terra i globalitat i amb capacitat d'evocar sentiments.
En l'acte d'investidura celebrat ahir al campus de la Ciutadella, Miquel Barceló va defensar que, contràriament al que s'ha aventurat des de fa anys, la pintura no està morta. Segons Barceló, el diari ja no és la modernitat. La pintura és el que ha de passar perquè l'obra d'art només passa en directe.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest últim dia de novembre, festa de Sant Andreu Apòstol. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic ha publicat un informe on fa tot un seguit de recomanacions a Espanya per millorar la seva situació econòmica. Entre les propostes hi ha la pujada de l'IVA, dels impostos verds i de successions i l'abaratiment dels acomiadaments.
En una roda de premsa conjunta amb el ministre espanyol d'Economia, el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría, va donar un copet a l'espatlla de l'executiu espanyol afirmant que ha afrontat de manera exemplar la crisi i ha pres les mesures pertinents per donar estabilitat als mercats. Tot i això, Gurría considera que calen encara més reformes. Recomana augmentar els impostos com l'IVA o els mediambientals i abaratir els acomiadaments.
No es porque se quiera que sea más fácil despedir. Lo que se quiere es aumentar el apetito para contratar. Pero un empresario tiene que pensar siempre en que si la cosa no va bien, tendría que reducir la plantilla. ¿Y cuánto le va a costar reducir la plantilla? Mientras más le cueste, menos va a contratar.
Sobre un possible rescat d'Espanya, el secretari general de l'OCDE va reclamar ahir a Europa que doni senyals inequívocs que donarà suport a una petició d'ajuda, ja que el país està fent els deures i compleix les condicions per accedir a l'ajuda.
Grans bufets d'advocats i fiscalistes demanen més temps per a l'amnistia fiscal que entra ara en vigor. Diuen que el govern espanyol recaptaria més si ampliés el termini que s'acaba precisament avui.
Aquest procés es considera l'última oportunitat per blanquejar diners abans que la llei antifrau s'apliqui amb tota la força. L'octubre passat, una circular del Ministeri d'Hisenda va aclarir molts dubtes tècnics i va acabar d'animar molts assessors fiscals a aconsellar als seus clients que s'acollin a l'amnistia. A més de comptes a l'estranger, estan sortint molts bitllets de 500 euros amagats aquí. Tot el sector va ple d'històries com la d'algú, atenció, que tenia 25 milions d'euros repartits en caixes de seguretat en bancs de tot l'estat o d'altres, que han llogat un furgó blindat per transportar els seus diners a una entitat financera i declarar-los. La sensació general és que el govern espanyol difícilment recaptarà els 2.500.000 euros previstos.
Una de les joves que va resultar ferida greu a l'allau humana de la festa del Madrid Arena, la nit de Tots Sants, va morir ahir com a conseqüència de lesions cerebrals severes.
La noia de tan sols 20 anys estava ingressada en estat crític a la Fundació Jiménez Díaz, amb coma i amb respiració assistida des de l'1 de novembre passat, quan van succeir els fets. Amb ella ja són 5 les víctimes mortals de la tragèdia, una noia de 17 anys i 3 més de 18, que també van morir esclafades per l'allau humana que es va produir als passadissos del pavelló.
En plana internacional, l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat aquesta nit passada amb majoria absoluta que Palestina sigui reconeguda com un estat observador no membre.
La resolució impulsada pel president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha tirat endavant amb 138 vots a favor, 9 en contra i 41 abstencions. Palestina, ara com a estat observador, passa a tenir la mateixa categoria que el Vaticà. A més, la comunitat internacional reconeix les fronteres del 1967 i permet als palestins accedir a totes les agències de l'ONU, inclòs el Tribunal Penal Internacional, davant del qual podria portar Israel.
El govern de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries, les FARC, coincideixen a l'hora de valorar que el procés de pau va per bon camí.
Les negociacions per la pau entre el govern colombià i la guerrilla de les FARC van finalitzar ahir el seu primer cicle de converses sobre el tema política de desenvolupament agrari integral en aprovar celebrar un fòrum popular sobre aquest tema que es farà a Bogotà del 17 al 19 de desembre. El govern colombià concedeix especial importància a la participació ampla i pluralista en propostes que enriqueixin la discussió dels punts de l'agenda per assolir la pau i va definir que per arribar a aquesta fita s'han d'aprofitar les diverses eines que permetin aquest pluralisme participatiu.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. En esports destaquem que la FIFA i la revista France Football han anunciat des de São Paulo els tres finalistes a la pilota d'or i no hi ha hagut sorpreses. Els candidats amb més opcions per aspirar al guardó s'han confirmat. Són el portuguès Cristiano Ronaldo, campió de Lliga, el blaugrana Andrés Iniesta, millor jugador europeu i campió de l'Eurocopa amb la selecció espanyola, i Leo Messi, guanyador dels dos últims anys i amb 82 gols. Els tres finalistes sortiran a veure qui és el guanyador a la gala de la FIFA del dia 7 de gener a la localitat suïssa, a la ciutat suïssa, millor dit, de Zúric. I parlem ara de l'Espanyol perquè el mexicà Javier Aguirre ja porta les regnes del club blanc i blau. El nou tècnic es va mostrar i convençut que l'equip sortirà del pou de la classificació. Ahir al matí el van presentar i a la tarda ja va dirigir la primera sessió preparatòria. Vol que l'afició ajudi l'equip i els jugadors els demana un triple esforç com a fórmula per aconseguir la salvació. L'entrenador mexicà ha dissenyat una sessió de recuperació després del partit on els blanquiblaus van perdre contra el Sevilla a la tornada dels setzens de la Copa 0-3 a Cornellà. Avui a les 5 de la tarda es torna a la feina a la ciutat esportiva i a porta tancada. Serà el primer entrenament on Aguirre ja podrà decidir els aspectes més purament futbolístics de cara al partit on aquest diumenge els blanquiblaus juguen a Granada amb la possibilitat, davant aquest rival directe, d'intentar recuperar posicions per sortir del pou del descens. Ara parlem de bàsquet perquè el Barça-Rigel visita aquesta nit la pista del Beşiktaş turc a Istanbul en partit de l'Eurolliga. El maig començarà a les 7 de la tarda a Istanbul, on el Barça té l'oportunitat de seguir comptant els seus partits de la competició europea per victòries. I acabem el bloc esportiu amb un apunt novament de futbol, perquè Celta, Saragossa i Mallorca s'han sumat als equips classificats pels vuitens de final de la Copa del Rei. El Celta va superar l'Almeria per 3-0 i va aconseguir capgirar el marcador de l'anada. El Granada va guanyar 2-0 al Saragossa, però amb l'1-0 dels aragonesos de l'anada va ser el Saragossa el qui es va classificar, i el Mallorca va aconseguir classificar-se, tot i empatar 0 a casa contra el Deportivo.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. Ahir es va clausurar a Roma la reunió de la Comissió Càritas in Veritate del Consell de Conferències Episcopals d'Europa, amb una roadmap de la secció per a la pastoral dels emigrants. El tema ha estat una pastoral de comunió per una evangelització renovada. Durant 3 dies, una quarantena de bisbes i directors nacionals de la pastoral dels emigrants han debatut sobre el compromís de l'Església a Europa en aquest àmbit. El pare Ruard de Cunha, secretari general de la Comissió Càritas in Veritate, ha explicat que la crisi econòmica s'acarnissa sobretot amb els més febles i els immigrants, sobretot els qui s'han vist obligat a deixar casa seva a causa de la pobresa. Alguns dels temes que s'han debatut són el testimoni de la comunió eclesial per una nova evangelització, la visió de l'Església Catòlica de l'Est sobre la comunió pastoral i directrius i criteris per una pastoral de comunió per les migracions.
I també us expliquem que Tarragona va acollir ahir la reunió anual de capítols catedrals de Catalunya. D'acord amb l'esperit de germanament que va propugnar la seu tarragonina, més de 70 canonges de les diòcesis de Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i Vic, a més de l'arxidiòcesi de Barcelona i la de Tarragona, es van aplegar en una trobada anual on van tractar temes relatius a la vida capitular. Entre les activitats destaca l'acollida del degà del capítol de la seu metropolitana, Miquel Barberà, que va donar pas a l'Eucaristia solemne a l'altar major de la catedral, presidida per l'arcabisbe Jaume Pujol. Més tard es va fer una visita a la catedral de Tarragona, restaurada, un dinar de germanor i una visita al Museu Bíblic Tarraconense. Les diòcesis de Terrassa i de Sant Feliu de Llobregat no han participat en aquesta reunió perquè encara no tenen constituïts els seus capítols.
I el papa Benet XVI celebrarà una missa de vigília i una de cloenda en la Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro 2013, els dies 27 i 28 de juliol, respectivament. Serà al barri de Guaratiba, a l'oest de la ciutat brasilera. L'anunci el van fer ahir l'alcalde de Rio, Eduardo Paes, i l'arcabisbe Orani João Tempesta durant la segona jornada preparatòria de la JMJ que s'ha fet aquesta setmana. L'organització de la jornada comptarà amb una estructura amb villes de servei per donar suport als pelegrins. Aquests locals tindran lavabos, punts d'assistència mèdica, donaran alimentació i serveis diversos i comptaran també amb llocs apropiats per l'adoració del Santíssim. Els organitzadors van indicar ahir que per l'accés a la zona s'estudien diverses possibilitats, entre elles arribar a peu des dels llocs de desembarcament per diversos recorreguts i també la sortida a través d'un sistema de transport especial.
El Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arcabisbat de Tarragona va estrenar ahir el canal de televisió per internet amb l'emissió en directe de la conferència titulada 700 anys del Concili de Tarragona, que declarà la innocència dels templers catalans. Va fer la xerrada Josep Maria Sanz Travé, director de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Els actes que s'anuncien es podran seguir en directe per internet a través de l'enllaç en directe.arqtgn.cat o a través del portal web de l'Arcabisbat de Tarragona, www.arqtgn.cat.
Passen 3 minuts d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, l'OCDE demana abaratir més l'acomiadament i apujar l'IVA, i destaca també en la portada de la Vanguardia una foto del gran magatzem del Banc dels Aliments de Barcelona buit a l'espera d'omplir-lo des d'avui en el gran recapte d'aliments. El periòdic obre amb una entrevista a Oriol Junqueras, líder d'Esquerra, i destaca aquesta frase seva: Esquerra no es deixarà intimidar. El Punt Avui també obre amb una entrevista a Oriol Junqueras i titula Garantirem un govern fort, frase també del líder d'Esquerra. El diari Ara, un penedit va destapar el cas Mercuri sobre el cas de corrupció que s'ha conegut aquesta setmana. El País, l'ONU accepta Palestina en una votació que desafia els Estats Units i Israel. El Mundo, Hisenda demana actuacions que tinguin repercussió mediàtica. L'ABC, el capo de la màfia xinesa, lliure per un error judicial, titula en portada. I també sobre el Madrid Arena, La Razón titula: no hi va haver miracle, mor la cinquena víctima del Madrid Arena. El sumari revela que a Teresa la va atendre un vigilant i no pas un metge.
Debat a Bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a Bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Antiel Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
Per Nadal m'agrada molt passejar per Barcelona. Hi ha tantes llums.
A mi, mira botigues. Estan plenes de coses per demanar al rei. Ah, i anar a comprar figuretes de pessebre.
I a tu, què t'agrada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem de problemes, diverses incidències. Per exemple, l'accident que s'ha produït a la B24, a la Palma de Cervelló. La B24 és tallada en sentit Barcelona. Ja es fan desviaments una mica abans cap a l'antic tram de la Nacional 340. Això està complicant el trànsit a tota la zona de Vallirana, de Cervelló, arribant aquí al desviament, a la Palma de Cervelló. Problemes, per tant, en aquesta B24 i a l'antic tram de la Nacional 340, tot plegat a causa d'un accident que talla aquesta via B24 en sentit Barcelona. També parlem de problemes, en aquest cas, als túnels de Vallvidrera. Els seus operadors fan vaga, fan talls intermitents als mateixos túnels. Això està complicant el trànsit, cues de 3-4 quilòmetres ja des de Valldoreix fins al peatge. Per tant, problemes avui en aquests túnels de Vallvidrera, baixant cap a la ciutat comtal, retencions destacades. Comarques tarragonines, dos accidents. Un que s'ha produït a la Nacional 340, a l'altura de Coma-ruga. Aquí es dona pas alternatiu als vehicles. L'altre accident, la C-12, aquí al Baix Ebre, a l'altura del Dover. En aquest cas, la via és tallada, es fan desviaments per l'interior de la població. A banda d'aquestes incidències, hi heu d'afegir aturades habituals, que encara hi són a la majoria de vies que envolten Barcelona. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments està cara a normalitat el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència. Això ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot deu mentre el Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Amb la perturbació que ens ha anat afectant durant les darreres jornades, a poc a poc es va allunyant i avui esperem ja una jornada doncs, pràcticament assolellada. I diem pràcticament perquè a hores d'ara hi ha alguns bancs de boira cap a l'interior de les comarques tarragonines, per exemple, cap a les Garrigues, cap al Priorat, també d'altres punts, de, per exemple, del Pla d'Urgell, la Segarra, l'Urgell també. Aquestes boires, però, al llarg del matí s'aniran desfent i acabarà per lluir el sol com a la resta pràcticament de tot el país. Tot i així, esperem alguns intervals de núvols al sector de l'Aran, que també es desfaran al llarg del matí, i probablement es formaran també alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral central, bàsicament del de Barcelona i sud del de Girona, però sense cap més conseqüència, perquè avui no n'esperem cap tipus de precipitació. Però el que sí que és notícia són les temperatures, unes temperatures que han davallat entre 5 i fins a 10 graus respecte ahir a aquesta mateixa hora. Per exemple, ara la temperatura mínima és de 14 graus negatius al port de la Bonaigua i la màxima tan sols és de tot Catalunya és de 8 graus cap al Dover. Entre aquesta forquilla és més o menys entre la que es mouen doncs, totes les estacions meteorològiques que hi ha ara mateix a Catalunya. Per tant, un ambient en què les glaçades són generals, però atenció perquè la humitat és relativament baixa en alguns punts i per tant les glaçades poden ser negres en algun sector d'alguna fondalada del país. El vent també ha afluixat considerablement, però tot i així encara bufa amb ratxes de 50-60 km per hora en alguns sectors del Pirineu, de l'Empordà i Terres de l'Ebre, tot i que al llarg del dia d'avui també anirà a la baixa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Avui es fa l'onzena edició de la Jornada Mundial Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort. El títol general s'ha consolidat amb els anys, aquests últims 10 anys sobretot, en un missatge i una idea, que no hi ha justícia sense vida. Aquest vespre unes 1.450 ciutats de tot el món, de 87 països, 66 d'aquestes ciutats capitals, donaran vida a la mobilització internacional més gran que s'ha fet mai fins ara per indicar una forma més elevada i civilitzada de justícia capaç de renunciar definitivament a la pena capital. La comunitat de Sant Egidi convoca aquesta activitat internacional a Barcelona, on s'il·luminarà de manera especial la Torre del Rei Martí, al barri gòtic de la capital catalana, la plaça del Rei concretament, a 8:45 del vespre. Parlem amb Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyor Jaume Castro, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens pot comentar una mica què es farà aquest vespre a Barcelona i altres punts de Catalunya?
Avui doncs, en aquesta jornada s'il·luminaran doncs, els monuments de moltes ciutats del món i particularment doncs, avui doncs, al dematí a Manresa hi haurà una jornada doncs, de sensibilització a la universitat i a l'escola i després aquí a Barcelona doncs, al vespre hi haurà aquest moment doncs, central on s'il·luminarà doncs, aquest monument del Palau del Lloctinent, però particularment destacaria que hi haurà també el testimoni del Billy Moore, que és una persona que ha estat 17 anys al corredor de la mort i que ens porta doncs, el seu testimoni, un testimoni que penso que és d'una gran esperança, que parla doncs, personalment de la seva experiència al corredor de la mort i sobretot de l'amistat que va fer amb la família de la víctima i com això el va aconseguir sostenir.
Fa 10 anys que se celebra aquesta Jornada Mundial Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, perquè va començar tot just l'any 2002 i des d'aleshores es vol donar un missatge a tot el món, especialment a aquells països on es manté la pena capital. Quins arguments i de quina manera s'expressa això a través de l'encesa de monuments? Es vol mostrar així doncs, una mica simbòlicament el missatge de la llum de l'esperança? Què és el que es vol aconseguir?
Certament, el que es vol aconseguir és l'abolició de la pena de mort i en els últims 40 i particularment en els últims 10 anys hi ha hagut una gran acceleració en aquesta línia i el que es vol dir doncs, és que no hi ha justícia sense vida i que la pena de mort doncs, és la síntesi de nombroses violacions dels drets humans i que començar per abolir la pena de mort doncs, és un bon camí per dir això, no? Que no hi ha justícia sense vida.
Recordem que a la plaça del Rei, a la Torre del Rei Martí, al barri gòtic de Barcelona, 8:45, il·luminació d'aquest monument, de manera conjunta amb molts monuments de més de 1.400 ciutats de tot el món. Hem parlat amb Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. La comunitat de Sant Egidi forma part de la Coalició Mundial contra la Pena de Mort, que també va néixer ara fa 10 anys. Felicitats per aquestes iniciatives i esperem que vagin tenint els efectes que ja han tingut en aquesta última dècada.
Esperem, i esperem doncs, que puguin ser molts els que es puguin aplegar avui a la plaça del Rei. I ja dic, a part de la il·luminació, sobretot també per escoltar doncs, el testimoni del Billy Moore.
Moltes gràcies novament. Bon dia. Adéu-siau.
Bon dia. Gràcies a vosaltres.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui compartim aquest temps de comentari de l'actualitat, d'una banda amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia. I fred?
I fred, i tant que sí. Ja ha arribat de debò el fred aquesta setmana.
I tant, i tant.
Aquesta setmana postelectoral, vaja, encara que no tingui res a veure.
Alguns allò... estem esglaiats, encara.
Per allò que diuen d'esglaiar-se o també de refredar la tensió i de rebaixar la tensió. Doncs,
també és una altra manera de veure-ho.
Ens acompanya d'altra banda Salvador Aragonès, que és professor de la Universitat Internacional de Catalunya i periodista. Bon dia, doctor Aragonès.
Bon dia.
Des de Tarragona, en aquesta ocasió, comptem avui amb la presència de Mercè Martorell, advocada. Senyora Martorell, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Gràcies. Fem una primera roda d'intervencions breus parlant, si els sembla, de pactes de govern entre Convergència i Esquerra, que és el pacte que es dibuixa més després de les eleccions de diumenge passat, tot i que la Federació Nacionalista també pot formar govern o pot fer pactes amb el PSC i amb el PP, però sembla que Esquerra és el soci preferent. Un soci que, però, a diferència del que vol Artur Mas, no entraria en el govern. Si poden ser breus en la primera roda, senyor Arbussà, per exemple...
Bueno, a mi em costa entendre que Esquerra Republicana no vulgui entrar en el govern, em costa entendre quines són les seves motivacions, i de totes maneres, si no s'arribés a cap pacte estable de govern i per tota la legislatura, Convergència tindria molts problemes en aquesta legislatura, per sortir-se'n. Uh-huh.
Doctor Aragonès,
sí, no, jo crec que, anem a veure, els socialistes en apoyar la legislatura aquesta passada, la investidura de Mas, van sortir escaldats. El PP en apoyar els pressupostos han sortit escaldats. I Esquerra Republicana hi ha una llarga tradició que pactant amb CiU surten escaldats. I llavors diu, escolta'm, jo crec que en aquests moments nosaltres donem tot el suport possible, però sense entrar al govern. I es pot donar tot el suport possible al parlamentari amb un partit sense entrar al govern.
Perdoni, jo crec que... escaldats, en el cas del PP, electoralment no, perquè ha pujat una mica.
No, escaldats me refereixo al sentit dels pressupostos, que sí. No es van complir, que no sé
exacte,
què...
Exacte, sí.
I que la legislatura s'ha acabat a la meitat, no? Sí, sí. Llavors, no.
2 anys escassos. Mercè Martorell, vostè com ho veu?
Bé, coincidir totalment amb el que diuen els companys des d'aquí, des de l'altra banda dels micros, de l'estudi. Totalment. Evidentment, aquests pactes sempre debiliten i sempre perjudiquen el petit dels dos socis de govern. El gran normalment segueix més o menys endavant i el petit és el que rep perquè el seu electorat valora moltes vegades malament aquell recolzament a un determinat fet. No? Però, en definitiva, és complicada la situació perquè, clar, les condicions que està posant d'Esquerra dificultarien certa part de lo que és el missatge de que va vendre Convergència i Unió. El del PP, el del PSC podria ser més econòmic en quant a falta a falta d'aquesta majoria per poder arribar, però també pot suposar un desgast important. I jo crec que el PP és el menys inviable. I clar, Esquerra, inicialment, a mi també em costa creure que pugui dir que no entrarà al govern. Crec que pot ser una oposició inicial i després prendre una altra més endavant.
Bé, ara continuem analitzant l'actualitat. Abans de la pausa, Gerard...
M'agrada aquesta última. Diu, potser Esquerra Republicana entrarà més endavant. Això,
també
això,
podria passar, això.
Jo ho veig més possible, això, que no que entri ara.
D'entrada són reacis. L'experiència del tripartit doncs, va tenir un cost electoral, evident. I també...
Esquerra va governar 7 anys a Catalunya.
Sí, sí.
Fins fa 2 anys, eh? Sí, sí. Vull dir que,
I va comportar un descens de suport popular.
De fet el record que ha deixat ha sigut bastant, bastant lamentable, no?
En tot cas, es pot discutir si algunes coses bones ha fet, que evidentment segur que sí.
Segur, però...
Sí, sí. Recordem també, si fem més memòria, que entre el 80 i el 84, i el 84 i el 88, Pujol festejava molt Esquerra i també va tenir un cost electoral per Esquerra, això.
Home, quasi va desaparèixer.
Exactament. Bé, en tot cas, deixem el passat més remot. I com dèiem, Gerard, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi.
Resumim ràpidament els temes que tractarem. Sobre els pactes, hi ha algunes declaracions interessants d'ahir.
Doncs sí, el president en funcions, Artur Mas, compareixerà aquest migdia, després dels primers contactes, per buscar suport al futur govern. El portaveu del govern, Francesc Homs, encara veu marge perquè Esquerra entri al govern. Pel que fa al PSC, doncs ajorna la reunió amb Convergència i Unió per problemes d'agenda, el secretari general Pere Navarro, i estan molestos per la filtració. I Marta Rovira fixa el referèndum, el fixa pel setembre del 2013.
Més temes, l'ONU aprova el reconeixement de Palestina com a nou estat observador.
Doncs sí, l'ONU aprova el reconeixement de Palestina com a estat observador perquè l'Assemblea General l'ha decidit aprovar per 138 vots a favor que Palestina passi d'entitat a estat observador no membre.
També parlarem de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, que recomana a Espanya pujar més l'IVA i abaratir els acomiadaments, déu-n'hi-do, després de la tempesta social que estem tenint per aquestes mesures.
Doncs sí, proposa també l'executiu espanyol augmentar els impostos verds i el de successions. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, descarta una altra reforma laboral i més pujades de taxes. I el Banc dels Aliments doncs, organitza avui i demà el gran recapte que es preveu que recollin molts aliments, més de 1.100 punts de recollida distribuïts arreu del país.
També comentarem aquesta gran onada solidària d'avui i de demà, a la qual ens hem unit aquestes últimes setmanes parlant diverses vegades amb els dirigents del Banc dels Aliments i els organitzadors, sobretot Antoni Santsalvador, que ahir ens deia que s'han complert els objectius i només falta doncs, materialitzar aquesta acció solidària. De tot això parlarem a la tertúlia. Després d'aquesta pausa, continuem.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Reprenem la tertúlia d'actualitat. D'aquí a 5 minuts i mig seran 9:45 i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb el periodista Salvador Aragonès i amb l'advocada Mercè Martorell, que ens acompanya des de Tarragona, seguim analitzant el que és aquest escenari postelectoral. Hem comentat en la primera roda que el pacte sembla que està clar. Què passarà finalment? Hi haurà govern en minoria amb un pacte de legislatura o suports ocasionals d'Esquerra?
Bueno, jo el pacte de legislatura no el veig tan clar. Hauria de ser... Vaja, hauria de pensar molt les negociacions i no ho veig clar. Sí que, esclar, Esquerra hi va dir a l'Oriol Junqueras, que, cuidado, crec que és un dels... potser el líder de Convergència més intel·ligent dels que jo he conegut.
El líder d'Esquerra, vol dir.
El líder d'Esquerra.
Sí, Oriol Junqueras.
Oriol Junqueras. Bueno, sap que això d'entrar al govern, doncs, pot sortir ell molt escaldat, no? Perquè doncs, tampoc...
L'experiència dels seus predecessors és clar.
Evidentment. I després, doncs, també és conscient de que donant suport per una legislatura o no, doncs se pot tenir un govern molt fort. Per exemple, Convergència i Unió ha apoyat molts governs de Madrid amb legislatures, diríem, potents, no? Potents, no?
I sense entrar al govern.
Sense entrar al govern, no hi ha entrat mai al govern. No? I aquí a Catalunya també passa el mateix. És a dir, jo crec que no és necessari entrar al govern, no? El que passa que, esclar, el que sap quina és la tasca que li queda, i aquest l'any 2013 serà duríssim des del punt de vista econòmic, perquè s'han de retallar, doncs, aproximadament en aquests pressupostos prop de 5 o 6 mil milions d'euros, clar, evidentment, doncs, fa peresa, llavors, doncs, voldria que algú més compartís aquesta... Però, escolti'm, vostè va convocar unes eleccions i vostè s'ho va cuinar tot, no? Llavors, doncs, ara, en fi, accepti la responsabilitat que li queda, no? Uh-huh. Jo crec que és de responsabilitat que el govern sigui de Convergència i Unió, naturalment serà un govern de minoria, com va ser l'altre govern, i l'altre govern era molt més sòlid teòricament que aquest, perquè ara, doncs, vull dir, s'ha tancat dues portes. Per exemple, els socialistes, que no volen saber res, i el PP, ni Convergència ni el PP volen saber res. O sigui que, per tant, l'únic marge que els hi queda, vull dir, home, és que també he trencat una mica de ponts el senyor Mas, llavors, l'únic marge que els hi queda, doncs, és Esquerra, i Esquerra, esclar, en aquests moments està en condicions de demanar l'oro i el moro. Amb condicions, dic, no és que ho faci, però vull dir, està en condicions. De moment, diu, referèndum pel 2013, pel setembre del 2013. Aquesta és una aposta molt, molt important, no?
Sí, perquè com es faria aquest referèndum? Possibilitats...
No és ja el com, sinó el líder, diríem, jurídic parlamentari que hauria de fer. No arribem al setembre del 2013. Vol dir que Convergència, doncs, haurà d'apretar l'accelerador d'això per, en fi, veure com s'arriba aquí, com es fa això, no?
Sí, doctor Arbussà, bueno, sobre aquests o altres, temes?
No, una miqueta l'escenari és el que ens dibuixa una miqueta el Salvador, no? Realment, si Esquerra Republicana no fa una aposta forta de govern amb Convergència queda en una posició de gran debilitat. Agafo una miqueta la idea de la nostra companya de Tarragona, ens deia, de dir, escolti, potser el millor Esquerra el que facilitarà serà el fet de que es confirmi el president com el president Mas, això en el Parlament, quan es tingui que constituir el nou govern i, per una altra banda, també aprovar els pressupostos, que serien els grans ítems, diguéssim, necessaris per continuar endavant. A partir d'aquí, col·laboracions, totes, probablement. És possible que pugui existir aquest escenari. Em costa una mica veure que davant de l'escenari de grans retallades que es preveu que hi hauran, que sembla ser que són, llegia l'altre dia, el sumatori de les d'aquest any més les de l'any anterior, tot en un sol any, el qual vol dir que realment serà un any molt dur per Catalunya, doncs a mi em costa veure que davant d'aquestes propostes tan impopulars, en tot cas, Esquerra Republicana, si no està compromès amb el govern, voti favorablement a les retallades. Em costa veure-ho.
I a més, hi ha hagut... Vostè
creu que se'n desmarcaria, potser.
Hi ha hagut converses, sí. Hi ha converses entre Junqueras i el d'Iniciativa per Catalunya.
Joan Herrera, sí.
Joan Herrera. És dir que Esquerra està potser més a prop de Herrera en el sentit de no les retallades, etc.
Però... La política social i econòmica, evidentment,
estaria més a prop. Passa que, per exemple, els impostos els impostos de successió aquestos, l'exenció aquesta, jo crec que s'ha acabat. En fi.
Convergència fins i tot acceptarà que es torni...
Home, no li queda una altra sortida. Els seus amics que li obligaven a mantenir aquesta línia de no... de treure l'impost de successions, doncs patiran una mica.
Però és més una bandera que, en tot cas, que no una realitat econòmica.
Evidentment.
És una bandera.
Evidentment.
Crec que és una bandera agafada pels partits més d'esquerres, en el sentit de dir, escolti, qualsevol cosa passarà primer perquè aquest el retiri. Si
que no solucionarà...
S'ha transformat en un arca caudina, no? En un arca caudí que has de passar.
Sí, perquè en un moment de retallades diríem, doncs tampoc és clar que aquesta sigui una mesura, diríem, molt popular, no?
Senyora Martorell...
Coincidir totalment. Aquí el tema és que, per una banda, Esquerra Republicana hauria d'estar agraïda a aquestes eleccions i a Convergència, perquè després d'haver desaparegut, com dèiem, pràcticament a nivell no parlamentari, però sí podríem dir de força de govern en les últimes eleccions, doncs gràcies a aquestes eleccions absolutament... Però, bueno, a part d'adelantades i amb aquest mandat que en realitat no ha arribat ni als dos anys, sinó que ha sigut un any i mig efectiu, perquè després el rest ja ha sigut la preparació de les eleccions, doncs gràcies a aquestes eleccions innecessàries i que ha fet el senyor Mas, doncs perquè creia que aprofitava un moment molt bo per consolidar-se encara més, doncs han tornat a entrar com a força, a més amb la clau, no?, per poder governar. Per tant, jo crec que aquí hi ha aquesta doble qüestió, que gràcies precisament a ells han tornat a tenir força per governar, però que precisament aquesta força per governar se'ls hi pot girar perfectament en contra. I que després, clar, les tres condicions que ells van posar de zero retallades, trencar tots els pactes que hi poguessin haver-hi en ajuntaments, i etcètera, entre PP i Convergència...
I diputacions.
I diputacions, exactament.
Està la Diputació Barcelona, que és la que remena més calés de...
Sí, sí, de totes les administracions.
Totes les administracions, després de la Generalitat. I la...
Sí, sí, sí.
O sigui que... Tarragona, per exemple, també.
També hi ha pacte, sí, sí.
També hi ha pacte. Per tant, és molt complicat i el tema sobiranista, clar, l'únic que coincideixen és amb el... Arribin o no amb aquest temps, que coincideixo que és molt breu aquest temps que s'ha marcat del mes de setembre, però és l'únic que coincideixen, perquè amb l'altre, l'un fa inviable la governabilitat de molts ajuntaments i diputacions, i l'altre, pues, a damunt encara ens diu l'OCDE que s'ha de retallar més, com diguin que no tenen que haver-hi retallades. Per tant, és molt complicat. Realment, el senyor Mas ha passat d'una situació que podia haver mantingut perfectament dos anys a complicar-se molt la vida, i jo crec que complicar-nos-la a tots.
S'ha dit molt sobre aquestes eleccions, un cop coneguts els resultats de diumenge. S'ha dit i s'ha escrit, per exemple, des d'aquesta tertúlia, el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, qüestionava això, evidentment, com a dirigent de Convergència. Ell defensa, no?, l'aposta que s'ha fet per aquestes eleccions, però, evidentment, hi ha molta crítica social aquest procés que...
Convocat... Vistos els resultats, per això.
Això és fàcil,
opinió, tot ho passat, no? Sí, sí.
Amb independència dels resultats, que, en fi,
normalment, quan es trenca una legislatura, o sigui, no s'adalanten allò 6 mesos o 4 mesos, que això no és... No
això és testimonial, sí.
Sí. Però quan es trenca una legislatura per la meitat, normalment perd el partit que governa, normalment. Perquè la gent diu, ara per què tot això, no? O sigui, si hi ha un per què, dius, no, perquè és que hi va haver una manifestació el 11 de setembre, no sé què i no sé quantos. I per què les enquestes me diuen que guanyaré per majoria absoluta? Això ni, no lliga. És a dir, el per què és partidista. En aquest cas era molt partidista i això la gent ho ha entès. Hi ha hagut un vot de càstig.
Està d'acord, Mercè Martorell, també?
Totalment. I, a més, en un moment de tantíssima crisi i amb el que no hi ha diners per pagar...
S'han perdut 4 mesos de govern, realment.
I molts diners. I molts diners en un moment que es diu fantàstic. No es poden pagar els hospitals, no es poden pagar les farmàcies, no es poden pagar els concerts a nivell d'escoles, no es pot pagar, i en canvi sí que hem pogut fer una campanya que no era per res necessària, perquè certament si hi hagués hagut un motiu de pes, doncs es fa el que es tingui que fer. Però per què? Perquè vull encara treure una majoria saluta i no la majoria que tinc? Doncs francament, jo crec que amb els diners públics no s'ha de jugar.
Això ha sigut el càstig que se li ha donat, eh? Jo crec que jo sempre pensava que el Mas no delataria les eleccions. Per què? Perquè qui delanta les eleccions és el que rep la bufetada més forta. Uh-huh. I tant se val si és d'aquí, si és d'allí, els governs normalment el mandat que reben és per 4 anys. Bueno, si hi hagués una impossibilitat de governar, evidentment que l'adelant electoral és una mesura necessària, però si no hi ha una necessitat, doncs vull dir, la gent al final acaba castigant el partit que convoca eleccions.
De totes maneres, el president Mas també ho deia, que si les converses que va mantenir amb el senyor Rajoy a Madrid el resultat hagués estat diferent al que va ser, ell no hagués convocat eleccions. I aquí hi havia una certa motivació, no estrictament partidària, sinó de dir, escolti, el camí està tallat, bueno, per una altra banda s'ha de buscar una solució.
Això el president Mas va anar a un lloc, que és la Moncloa, a obtenir un passaport per convocar les eleccions, perquè ell sabia que el Rajoy li diria que no. Per què? Perquè el pacte fiscal és, vull dir, des del punt de vista del govern central, doncs es veu que és inconstitucional, això no ho acceptarà mai. És a dir, per tant, ni ara, ni després, ni d'això, el pacte tal com està muntat. O sigui, ell va anar a Rajoy que li digués que no. O sigui, això és com li demano a l'Ignasi, perdona, demano, escolta, necessito 2 milions d'euros i tal. Home, no. Doncs, esclar, ja ho sé, que no me'ls donarà. Llavors diu, doncs ara convoco eleccions.
Però és que no li demana a l'Ignasi dels seus. El senyor Mas se'n va a Madrid a demanar dels propis.
No,
aquest seria un tema llarg de discussió.
No, debat,
són diners que portem els catalans, no, això, és
veritat. No. M'hi he expressat malament, llavors. Jo li dic a l'Ignasi, deixa'm el cotxe i tal, que durant 2 mesos, no? Llavors diria, sé que l'Ignasi, doncs...
Vostè vol dir que Mas demanava una cosa inviable. Per molt just, per
molt just que fos. Que ja sabia que li dirien que no, eh?
Sí.
O sigui que...
Bé, senyors... Obriríem un altre debat.
Els exemples sempre ajuden, no pateixi, doctor Aragonès. Sí, un debat que sempre està obert i podem tractar, però bé, en tot cas anem als altres temes en aquesta tertúlia, sempre molt interessant, que avui compartim amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, i amb l'advocada Mercè Martorell. L'ONU, canviant radicalment de qüestió, aprova el reconeixement de Palestina com a nou estat observador. És un pas que té la seva importància i que la premsa internacional interpreta com un revés important per Israel i els Estats Units, amb aquesta administració Obama reforçada per l'última victòria electoral. Palestina té la mateixa categoria, per exemple, que el Vaticà, per tant ja està reconegut d'alguna manera l'estat palestí.
A mi em sembla un pas endavant i positiu. Em sembla que el reconeixement de Palestina com una entitat jurídica reconeguda per la resta del món és un pas més endavant. També és veritat que consolida una miqueta una determinada manera en territoris i en estructura política de l'existència pròpia de l'estat palestí, i per tant també el situa amb els seus límits, diguéssim, els seus límits territorials i els seus límits jurídics. Jo crec que és positiu, em sembla que és un pas que no va en contra del procés de pau, sinó jo crec que l'afavoreix, i en aquest sentit crec que s'han donat altres passos, però aquest és positiu.
Sí, jo crec que aquest és un primer pas, eh? I per tant jo espero i desitjo que continuïn d'altres, i a més l'administració Obama ha demostrat que, en fi, és amiga d'Israel, però fins a un cert punt, no? cosa que, per exemple, els republicans són molt més pro-israelíes que no els demòcrates, no?
Sí. Malgrat tot, els Estats Units va votar en contra ahir d'aquesta...
Bueno, té que votar en contra, perquè no seria trencar una aliança, diríem,
una
històrica, no?
Continuïtat.
Però vull dir, se sap que, doncs, si els Estats Units hagués posat tota la carn, com es diu, tota la carn,
sí,
l'assador,
la carn de la graella,
doncs,
sí.
A la graella, doncs realment molts països que han votat a favor doncs no hi haurien votat, però aquí doncs Estats Units va dir, deixeu-ho passar, no?
Sí, Mercè Martorell.
Pues sí, jo crec que en aquest moment a nivell de tota l'evolució que hi ha hagut de negociacions, etc, era perfectament comprensible, lògic i bo que s'arribés a aquest nivell d'estat observador, no? Però de totes maneres que clar, encara està molt lluny de lo que seria un estat membre ni que li permet participar en una sèrie d'organismes i comissions, però de totes maneres certament el que ha fet Estats Units ha sigut fer lo que tenia que fer, lo que s'esperava que fes, però que no impedia per res que Palestina arribés a aquest nivell davant de la ONU, no? I que per tant, pues, bueno, estava claríssim que no ha pressionat, perquè cada un, hi ha hagut moltíssims països que han votat a favor, els altres que s'han abstingut, que per tant, en definitiva, és donar per bo el que diu la majoria, i Estats Units, pues, bé, igual que Israel, ha votat el que tenia que votar, però sapiguent perfectament el resultat que això suposava. Per tant, bueno, és com una acceptació tàcita de la realitat.
Correcte.
Vostès creuen que hi haurà conseqüències immediates en el difícil equilibri de relacions i el clima també conflictiu, fins i tot militarment, entre Israel i Palestina? Hi haurà conseqüències d'aquesta decisió?
Jo crec que no, jo crec que és més d'una posició d'estatus, de nou estatus, i és possible...
Israel no ho interpretarà com una agressió a la qual hagi de respondre.
No, jo diria que no.
Aquesta qüestió anava, que és la que més ens preocupa, també.
Jo crec que no. Ara, el que no sé si és ser estat observador d'on determinats drets, de paraula probablement i no de vot, que permeti que Palestina estigui permanentment posant a sobre de la taula la causa palestina com a tema de debat a l'ONU. Que fins ara això podia estar més bandejat, en tot cas, i en canvi ara, potser, els drets inherents a la figura aquesta podria ser que realment fes que tingués una presència internacional a debatre, diguéssim.
Sí, en altres paraules, ha sigut un reconeixement a nivell, al més alt nivell internacional, de que Palestina no és un ente de razón, que en diuen, no, sinó que és un estat. I aquesta és per a mi la part més important, que és el primer pas, cuidado, no és el final, però és el primer pas que després vindrà l'altre.
Bé, senyors, hem de parlar també d'aquesta recomanació que ens fa l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, diu que Espanya ha de pujar més l'IVA i abaratir encara més els acomiadaments. Amb el clima social que hem tingut, dues vagues generals, una al març i una altra ara al novembre, i un gran malestar per una mesura com la pujada de l'IVA, doncs que a sobre ens demanin més austeritat, sembla que no és una bona notícia. Tot i que el govern espanyol, per boca de Luis de Guindos, va dir que de moment no ha de fer cas a aquestes recomanacions perquè està fent els deures, diu.
Bueno, però són recomanacions que donen un suport, un suport al govern.
O sigui, en el cas que s'haguessin de fer, el govern espanyol té ja aquest aval.
A les que ha fet ja.
De les que ha fet ja, evidentment, però si encara diuen que ho ha de fer més...
Per tant, jo crec que això doncs té aquest valor, no? Ara, per altra banda, jo crec que si s'ha de reduir la despesa pública, jo ho sento molt, però en aquest país sobren aproximadament d'un milió de funcionaris, O sigui, aquesta és la gran retallada que encara no s'ha fet.
Ni... Amb la pell de toro, vols dir?
Sí, sí, sí.
El país, diguéssim, està a l'Estat.
L'Estat, sí,
Espanya, Espanya. Un milió de funcionaris sobrarien a Espanya. A Catalunya, malament, si
ens obressin. No en quedaria ni un.
La part proporcional, o sigui, un 20%. Però vull dir, esclar, aquest és un problema que, esclar, home, no seria un milió d'avui per demà, sinó que seria, doncs, anant reduint. Per exemple, el personal contractat de l'Estat són 800.000 persones. Aquest personal contractat, a veure, demà passat podria anar al carrer.
O sigui que són més de 5 milions els funcionaris a Espanya.
3 milions i mig, crec.
3 milions i mig. Ah, no, si ens sobra un milió, llavors és un terç, no?
Sí, bueno, però el que passa que hi ha... Sí, bueno, dic funcionaris, els ha dit gent que treballa per l'administració.
Sí, llavors,
hi ha contractats, hi ha funcionaris de plantilla, hi ha funcionaris, doncs, contractats i tal. Llavors, amb un milió de funcionaris, si un fa un mica de càlcul de nòmines i costos socials, etc, escolta, el dèficit es cau immediatament, no? El que passa que, clar, l'Estatut del Funcionari doncs no permet. I aquí la llei de la funció pública és una de les coses que s'hauria de retocar. I aquí ningú ha parlat d'aquest tema, no? Perquè, clar, ara ja els pobres funcionaris ja els hi treuen la paga de Nadal i això ha armat un dalt a baix per tot arreu, eh? Tots volen ser diferents, com els jutges, o com els mestres, o com els metges, o com el tal. No, no, a mi això no em toca i tal. No, perdoni, això va per tothom, no? Clar, si la paga extraordinària de Nadal ja ha armat aquests guirigais, si ara toquem la llei de la funció pública, si el govern anuncia una reforma de la llei de funció pública, aquí, doncs, clar, sortirien, doncs, diríem, xispes, no?, d'aquesta... Però jo crec que el que s'ha de fer és reformar la llei de la funció pública, no? I no pot ser que quan un funcionari, quan entri, ja no se'l pot treure mai a la vida i etcètera.
Uh-huh. Breument, que ens queda...
No, jo simplement veig que la CEB que recomana pujar l'IVA, això vol dir que afecta a tots els espanyolitos, els de peu.
Ah, clar, els per això destacava jo el tema de l'IVA.
Sí, els que anem al supermercat, doncs... I, en canvi, no en parla, i amb això sí que m'alinearia més amb Iniciativa per Catalunya, de lo que són els impostos a les grans fortunes, les transaccions financeres, etc etc. O sigui, continuem rascant d'un pernil que ja està a l'os. Realment.
Està bé, això.
No? Diu, escolti, poca cosa més ja ens queda, no? Sí. I, en canvi, el que realment, on a lo millor hi ha marge on poder actuar... Veig que no hi entra la COE, es veu que última, és més classista.
Última intervenció, Mercè Martorell.
Coincidir totalment. Jo crec que després d'haver passat, d'acord que teníem a Espanya l'IVA més baix d'Europa, però haver passat d'un 16 a un 18, d'un 18 a un 21, i que perquè bueno, encara estem per sota dels que estan al 23 al 24, dic, bueno, una altra pujada, pues, certament em sembla que ja s'exprimi d'on ja no pot sortir res, perquè a més es recomana aquesta pujada amb el que és el tipus general. No? I també abaratir més els acomiadaments, jo no veig que sigui el camí. O sigui, jo crec que que estan recomanant és allò más de lo mismo, més de lo que no veiem que surti per cap lloc, cada vegada hi ha més atur, tot aquest abarateriment tampoc suposa que hi hagin més contractacions, per molt més barates que siguin, per tant, clar, el problema és que si també despedim aquest milió de funcionaris, pues aquest milió de funcionaris sumarà amb lo que és l'atur que ja està previst més aquest milió, no? Per tant, clar...
Sí, però el deute públic baixarà en picat, eh?
Sí, el deute públic sí, però tindrem molts més aturats que també...
No, bueno, home, però vull dir, si baixa el deute públic, llavors doncs vull dir que la gent començarà a animar-se econòmicament també, no?
No ho sé, jo el meu avi deia que l'alegria crida l'alegria i la misèria i la misèria, i era un home molt intel·ligent, i jo crec que tanta retallada, al final fa que la gent s'espanti i que el que tingui no gasti. I crec que certament s'hauria de gravar altres tipus a les grans fortunes, a altres nivells i no exprimir més el que ja no pot donar més de si.
Ho deixem aquí, gràcies per la seva participació. Esperem que el 2014, com se'ns ha dit aquesta setmana, es recuperi l'economia. Si pot ser el 2013, però si no, el 2014.
No hi ha cap economista que em parli d'un 13 gloriós, eh?
No,
a més a més, aviat parlen que el 13 serà potser el moment de tocar a fons.
Ens creurem les supersticions
del 13. Potser el 14 començarem a estabilitzar-nos.
D'aquí un any, a la millor direm, que bo que era el 13, perquè el 14 pinta molt malament.
No, tant de bo no digui això. Gràcies, Salvador Aragonès, Ignasi Arbussai, des de Tarragona, Mercè Martorell. Bon dia, fins la propera.
Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Ara de seguida els titulars amb el Gerard Carrión i després més temes aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Ens visitarà el cantautor valencià Joan Amèric, que actua aquest vespre a Terrassa. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Les opcions de govern per al país es van clarificant. Les negociacions entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana continuen, malgrat la negativa dels republicans d'entrar al govern. L'altra opció possible, el PSC, encara no s'ha assegut a parlar amb la Federació Nacionalista. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat amb majoria absoluta que Palestina sigui reconeguda com un estat observador no membre. La resolució, impulsada pel president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha tirat endavant amb 138 vots a favor, 9 en contra i 41 abstencions. I hem sabut fa poca estona que Egipte ja té projecte de Constitució. L'Assemblea Constituent d'Egipte ha aprovat de matinada el projecte de nova Carta Magna. Ara el president, Mohamed Morsi, l'ha de ratificar i ha de convocar un referèndum per referendar-la i en un termini de 2 setmanes. En clau econòmica, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, ha publicat un informe on fa tot un seguit de recomanacions a l'Estat espanyol per millorar la seva situació econòmica. Entre les propostes hi ha la pujada de l'IVA, dels impostos verds i de successions, i l'abaratiment dels acomiadaments. I el Banc dels Aliments preveu una allau de donacions i col·laboracions en el gran recapte que es fa avui divendres i demà dissabte. Calcula que aconseguiran més d'1,5 milió de quilos de menjar en els 1.100 punts de recollida, distribuïts en supermercats i en mercats municipals d'arreu de Catalunya. I quan passen gairebé 4 minuts de les 9, connectem amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Ens informa en Jordi Penya. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. En aquests moments està cara normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Nosaltres tornem amb més notícies al butlletí de les 10. Fins després.
La solidaritat és la determinació ferma i perseverant de comprometre's pel bé de tots i de cadascú, perquè tots som veritablement responsables de tots. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Ràdio Estel et convida cada diumenge a 1:15 del migdia a conèixer un món d'iniciatives. Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. El programa per descobrir la xarxa de les fundacions catalanes. Una xarxa plural, voluntariosa i àmplia en constant moviment. Fundacions Ara i Demà, cada diumenge a 1:15 del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició dels programes els dilluns a les 6 de la tarda.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Passen 6 minuts de les 9. L'Espanyol és notícia aquesta setmana per la difícil situació que viu, uns moments que l'afició està vivint doncs, amb patiments i amb preocupació de cara al futur. Recordem que dilluns es confirmava la notícia de la destitució de Mauricio Pochettino després d'haver-se arribat a un acord sobre la renúncia a l'any de contracte que li quedava al tècnic argentí. El seu substitut és Javier Aguirre, tècnic mexicà, que ahir va ser presentat i que a l'acte va assegurar que l'Espanyol se salvarà. Amb el cap i amb el cor i amb el que li segueix per sota aquest equip ha de salvar i ens salvarem. D'aquesta manera contundent es va manifestar Javier Aguirre, que avui tornarà a entrenar l'equip a porta tancada, en aquest cas a les 5 de la tarda, pel partit que els blanquiblaus juguen diumenge a Granada. Un partit fonamental perquè l'equip blanquiblau contra un rival directe busqui la salvació, busqui intentar sortir d'aquest pou tan terrible que està vivint. I és que la prioritat de la salvació torna a ser, malauradament, la número 1 després que l'equip blanc i blau hagi marcat objectius més ambiciosos, però que s'hauran de quedar a la salvació. De fet, a Javier Aguirre se li donarà una compensació si aconsegueix salvar l'equip. després d'aquest partit de diumenge, l'Espanyol jugarà contra el Sevilla divendres vinent en partit de Lliga, un partit que també és molt important després de la desfeta a la Copa i de la mala situació a la Lliga. Dues victòries, o almenys aconseguir 4 punts en els propers partits, seria un objectiu perfectament que signarien tots els seguidors de l'Espanyol després del difícil moment que viu el nou equip que presideix Joan Collet. Us expliquem també, com a notícia en aquest cas de l'àrea social, que ahir va haver-hi, a part de la presentació de Javier Aguirre, hi va haver també la presentació d'un partit que disputarà la selecció catalana a Cornellà al Prat davant de Nigèria, el partit tradicional de Nadal, el 2 de gener. Per primera vegada, el nou estadi de l'Espanyol acollirà un partit de la selecció catalana. Fins aquí l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol. Ja sabeu que en aquesta secció us oferim entrades. La propera serà per al proper partit que jugarà l'Espanyol a casa el dia 23 de desembre.
Ràdio Estel.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva, Ajuntament de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Sempre caminaré amb el meu poble. Diuen que és xicotet, jo el veig enorme. No, jo no sé ser del món sense ser d'algun lloc arrelat en el món. Jo sóc de l'univers perquè sóc poble. Junt a la bona gent de la comarca, encenc com un puntet de la galàxia. Sóc d'un país allargat, amb illes per la meitat, inclinat a l'Orient. Sempre caminaré amb el meu poble. No tenim vocació de generals ni d'emperadors, però tampoc no és el nostre destí viure demanant disculpes per existir. Seguirem.
Estem escoltant la cançó Perquè sóc poble, del cantautor valencià Joan Amèric. El d'Alzira canta aquesta nit a les 9 al centre parroquial Santa Creu de Terrassa, en el que són les actuacions de la tardor musical que organitza aquest col·lectiu d'inspiració cristiana de la capital agarenca. Ens acompanya precisament el cantautor d'Alzira, Joan Amèric. Bon dia, senyor Joan Amèric, i benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia, què tal?
Com estem?
Molt bé.
Ha vingut de València a passar uns dies a Barcelona i a fer aquesta actuació a Terrassa avui, al vespre. Mm-hmm.
A fer l'actuació, a continuar presentant el nou disc, a fer entrevistes. És la nostra joieta que tenim entre les mans i l'estem presentant a tothom que vol escoltar.
Precisament el nou disc de Joan Amèric és directament al Barna Sants, ha obtingut un reconeixement, un premi, no? Felicitats.
Gràcies. És un premi important perquè el Barna Sants és un festival referent a l'estat espanyol, per suposat. A Catalunya és el primer, i a tota Europa, perquè venen cantautors de tot arreu. I clar, donen un premi al millor concert entre artistes que són mestres meus, i me l'han donat a mi, la crítica, vull dir, espera estar content. Estic molt content.
Doncs nosaltres fem nostra aquesta alegria i ho hem fet presentant aquesta bonica cançó, perquè Sóc un poble, podem dir que és una cançó crítica, que reclama una societat millor, de valors.
Tot el que has dit, perquè davant de les agressions que constantment pateix el nostre poble, entenc que el nostre poble és Països Catalans, jo crec que la resposta ha de ser amable. La resposta ha de ser dir, nosaltres donem la mà a tothom que ens dona la mà. Nosaltres som de l'univers perquè som un poble. És l'única manera que coneixem i no tenim per què demanar disculpes per existir. I tot això ho fem amablement. És aquesta la intenció.
Com és la música de Joan Amèric? Com la definiria vostè mateix?
Clar, que l'autor parli de la seva música sempre és una visió molt parcial, però a mi m'agradaria que la meva música emocionara a la gent de la mateixa manera que m'emociona a mi quan estic fent o quan ella m'està fent a mi, perquè l'autor, almenys a mi em passa, mai sé si jo estic fent la cançó o la cançó m'està fent a mi.
Vostè se sent seguidor o hereu de la nova cançó, de la cançó de Raimon, també valencià, o d'altres catalans i valencians, i també mallorquins?
Tots els cantautors, cantautores o intèrprets que no han sigut autors, que han anat abans de mi, naturalment formen part de la meva tradició. Alguns m'han influenciat més que altres estilísticament, però jo no estaria dins de la nova cançó, evidentment, però sí que, al igual que tota la gent que cantem en català, estem dins d'allò que anomenem música cantada en català. En el meu cas, dins del gènere de la cançó d'autor. N'hi ha gent que fa pop-rock i tal. Però a mi m'agrada la cançó d'autor perquè trobo que és una manera de relacionar-te amb el món a través de l'estètica i també a través de l'ètica o la teua ètica particular, la teua manera de veure el món, i també a través de la bellesa. Llavors, és un gènere en el que jo me trobe com peix a l'aigua. A més, soc peixos.
Ah, molt bé. Avui ens acompanya, doncs, a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, el cantautor valencià Joan Amèric, i també és amb nosaltres Joan Gómez Valls, del Centre Parroquial Santa Creu de Terrassa. Senyor Joan Gómez Valls, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
Parlint, si li sembla, de les característiques d'aquest concert d'avui al vespre, a les 9, amb Joan Amèric. On serà exactament l'espai, on és ubicat?
L'espai és el Centre Parroquial Santa Creu, a la sala Xavi Sallent, situada al carrer Pere Fices 25, al barri de Sant Pere de Terrassa.
És possible encara adquirir localitats per a aquest
sí,
concert?
Sí, es poden adquirir localitats trucant al telèfon 619 78 69 17.
619
78 69 17.
Doncs queda dit, per si algú es vol...
No és que en quedin gaires, eh? Vull dir que es afanyi la gent, eh?
Això és bon senyal, eh?
Sí, molt sí, bé, sí, molt sí, bé. Sí, sí. Doncs si encara són a temps, que truquin al 619-78-69-17 per adquirir alguna d'aquestes localitats, si és que en queden avui per al concert de Joan Amèric.
O que vagin directament.
O que vagin directament allà, a, si a la sala. Sí, sí, sí. Sí. Dic que si truquen reservant, tenen un petit descompte, eh? Vull dir, això perquè ho sàpiguen. Uh-huh.
Aquestes activitats, com l'actuació d'avui de Joan Amèric, formen part del cicle Tardor Coral, i és que el Centre Parroquial Santa Creu de Terrassa és, ja podem dir, un expert en dinamització cultural a través d'una entitat eclesial, com és la parròquia de la Santa Creu.
Bé, nosaltres, diguem-ne, que ja portem 7 anys fent la Tardor Musical. Bàsicament sempre portem artistes locals, artistes novells, que fan coses, però aquest any, fruit d'un petit miracle, que és cada dia es fan petits miracles, hem tingut la sort de poder comptar amb el Joan Amèric a través d'una amistat comuna que ens ha permès que amb la generositat del Joan hagi vingut a la nostra modesta sala.
Doncs tot un luxe. I aquesta Tardor Coral també tindrà continuïtat demà a les 9 del vespre, el dia 1 de desembre, amb el grup catalano-veneçolà 4 Ensemble Vocal.
Efectivament, és un grup format per un tenor, una soprano, una mezzasoprano i un baix, que canten a capella, cançons sud-americanes, només ajudats per un cuatro, que és una petita guitarra típica d'allà de la zona de Veneçuela. Sí. És també molt interessant aquest concert, eh?
Doncs
celebrem. Al mateix telèfon ho poden demanar les entrades o vindre directament.
Doncs el repetim, el 619-78-69-17. Avui a les 9 del vespre, al Centre Parroquial Santa Creu de Terrassa, Joan Amèric, i demà aquest grup 4 Ensemble Vocal amb veus catalanes i veneçolanes. Bé, senyor Joan Amèric, aquest vespre, què es espera d'aquest concert? Presentarà el disc, per tant, les cançons d'aquest nou disc directament, i alguna cosa més, alguna sorpresa més?
Com que fa molt poc que estem, que ha sortit el disc, fent el disc ja n'hi ha prou, perquè hi ha moltes cançons en el disc. El disc recull el concert en directe a l'Auditori de Barcelona de la cloenda del Festival Barnasants de l'any passat, i ara l'estem presentant en directe. Què espera, a banda d'exposar el repertori de la manera més bonica possible, doncs que la gent hi entre i compartir-ho amb la gent, que és la finalitat d'aquesta professió, compartir emocions.
Joan Amèric, de 48 anys, és un expert ja també en la cançó, va començar fa més de 30 anys la seva trajectòria i després ha anat fent camí, ha passat una mica d'actuar més en grup, actuar més en solitari, sempre amb equip, evidentment, sempre necessita el suport musical.
Per sort, amb una guitarra i una veu ja podem fer un concert, però tenim diversos formats, amb tota la banda, jo sol amb la guitarra o amb uns quants músics. Per sort, podem fer aquestes coses i això ens permet que mai es perda una actuació. Quan algú té ganes de programar-nos, potser per qüestions de limitacions de pressupost no podem anar amb tota la banda, però sempre n'hi ha una opció per intentar fer-ho.
Acabarem, si li sembla, Joan Amèric, escoltant la cançó Parlant de sirenes. Ens la vol presentar?
Parlant de sirenes, el títol ja ho diu. Quantes vegades és tan necessari imaginar que parlem amb éssers que estan en la nostra imaginació i en la de tothom?
Doncs sentirem la cançó i abans de sentir-la acomiadem Joan Amèric. Gràcies per la seva presència avui al primer Cafè de Ràdio Estel. Recordeu, amics oients, aquest vespre a les 9 al Centre Parroquial Santa Creu de Terrassa, concert de Joan Amèric, i també ens ha acompanyat el responsable del Centre Parroquial, Joan Gómez. Novament, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquesta i altres activitats. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Ser l'atzar qui ens convida en aquell cafè fa un any, i en el seu paper de Celestina ens va posar en un temps i un decorat. El meu got està tan buit, els teus llavis tan humits. Quina pena que no puga creure que ets una sirena.
Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
Hipercor t'ofereix les bones notícies del cap de setmana.
Només aquest divendres dia 30 i el dissabte 1 de desembre tens un 20% d'estalvi en electrònica i electrodomèstics.
Un 20% per descomptada qualsevol compra superior a 45 euros a Hipercor del divendres 7 al diumenge 9 de desembre. Perfecte pel Nadal.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Els dies 30 de novembre i 1 de desembre, Tram se solidaritza amb el Gran Recapte d'Aliments de Catalunya.
Durant aquests dos dies, Tram donarà la recaptació de la venda dels bitllets senzills a la Fundació Banc dels Aliments.
Si compres un bitllet senzill, donaràs un àpat a 8 persones i així ajudaràs a lluitar contra la pobresa i la fam a casa nostra.
D'aquesta manera, Tram vol reforçar el seu compromís social amb les persones.
Tots podem ajudar. Tram.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Cinc minuts i mig i seran dos quarts de deu. Fem l'espai que cada divendres us acompanya aquesta hora, amics oients, sobre les seccions d'handbol, futbol, sala i hoquei, patins del Futbol Club Barcelona. El Barça és líder en solitari de la Lliga Sobal d'handbol. L'empat a 24 de l'Atlètic de Madrid aquesta setmana a la pista de l'handbol Aragó ha deixat els blaugrana com a líders en solitari, un fet que no es produïa en aquesta jornada des de feia dues temporades. La igualtat existent a la Sobal entre els dos equips que han capdavanters també es produeix a les principals lligues europees. El president Sandro Rosell ha estat aquests dies amb els veterans de l'handbol. Va ser en el preludi del partit de Copa disputat abans d'ahir Barça-Alavés, quan el president del club va rebre l'Associació de Veterans del Barça d'handbol. Sandro Rosell i Eduard Coll, directiu responsable d'aquesta secció, es van trobar concretament amb els membres de la junta d'aquesta entitat, encapçalats pel seu president Francesc López Balcells. En un ambient distès, els membres de l'Associació de Veterans d'handbol van presentar al president blaugrana els objectius de l'entitat i Sandro Rosell va encoratjar i animar aquests veterans a seguir amb la tasca que estan desenvolupant. Parlem ara del futbol sala perquè demà hi ha un plat fort al Barça. Avui a les 9 del vespre, i per això us oferim una entrada, és el Barça-Inter Movistar, partit estrella de la Lliga de Futbol Sala. El Barça a l'Esport i el seu tècnic Carmona esperen que hi hagi un gran partit davant l'etern rival. Carmona no sabrà fins a darrera hora si podrà comptar avui amb els lesionats Torres i Fernandao. El tècnic blaugrana avisa que hi ha jugadors encara molt tocats, com Lozano, Wilde i Gabriel. Recordem que molts jugadors del Barça han jugat amb la selecció espanyola a l'últim Mundial de Futbol Sala. Per aquest partit, avui a les 9 del vespre, al Palau Blaugrana, Barça a l'Esport Inter Movistar, tenim una entrada doble que podeu aconseguir si ens truqueu ara mateix al telèfon 93 409 2772, 93 409 2772.
si per, aquesta, per aquest partit tenim entrades. També és notícia en el futbol sala que s'han disputat partits de la Copa del Rei. El Barça s'ha imposat aquesta setmana al Benicarló en els setzens de final de la competició, una eliminatòria que els blaugrana han deixat gairebé sentenciada en el primer partit. Parlem, finalment, per tancar aquest espai d'hoquei patins. El Barça torna a dependre d'ell mateix a la Lliga Europea més igualada dels últims anys. Actualment, tres equips portuguesos lideren tres dels quatre grups d'una competició amb canvi de format, un fet que ha fet tornar al sistema de final a quatre, però amb una eliminatòria prèvia per classificar-se. El conjunt blaugrana, entrenat per Gavi Cairo, ha sumat la primera victòria a Europa a la pista del Quevert francès després d'una gran primera part de Marc Gual, autor de 2 gols. 2-5 han guanyat els blaugrana, que se situen líders del seu grup amb 4 punts, els mateixos que l'Igualada, que també forma part d'aquest grup europeu, que es va imposar al Candelària, també portuguès, però amb el gol a Beraix a favor. Fins aquí l'actualitat del Barça. Recordeu que tenim aquesta entrada doble per al partit Barça a l'Esport Intermovistar de futbol sala. És com el Barça-Madrid del futbol sala, per entendre'ns, avui a les 9 del vespre al Palau Blaugrana. Si voleu aquesta entrada doble, ens podeu trucar al 93-409-2772.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per veure el Trencanous al Teatre l'Atlàntida de Vic. La deixaràs perdre? Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
Ho tinc tot? Esquí, jaqueta, ulleres i el meu forfet a tota neu.
Aquest hivern amb el forfet a tota neu, esquí amb tarifa plana a La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot, Portainé i Tavascan a un preu increïble. Més de 150 quilòmetres de pistes i un munt d'avantatges. Si ho vols tot, esquí amb el forfet a tota neu.
No es pot demanar més.
Grup FGC. La neu més nostra.
Hipercor t'ofereix les bones notícies del cap de setmana.
Només aquest divendres dia 30 i fins al diumenge 2 de desembre tens una selecció de marisc a 9,60 € al quilo, la caixa o la peça.
Perfecte pel Nadal.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
L'espai de cinema i televisió. Són 9:45 ara mateix i, com sempre, és l'hora de les estrenes cinematogràfiques i de l'actualitat sobre el món de la televisió. Tenim amb nosaltres Montse Bros. Montse, bon dia.
Bon dia.
En aquest espai que fem amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, iniciem el repàs a les estrenes amb El origen de los guardianes, una de les grans estrenes ja de cara a aquest Nadal, tot i que falta un mes per Nadal. De què va, Montse?
Doncs tenim, sí, ja que és Nadal, Santa Claus, el conill de Pasqua, el senyor dels somnis i la fada de les dents, que són quatre dels guardians que la Lluna va nomenar per protegir la fe, l'esperança, la il·lusió a tots els nens del món. Però un esperit maligne ha tornat per portar la por i els malsons als cors infantils de tot el planeta. Per evitar-ho, arribarà Jack Escarcha, que és el protagonista d'aquesta pel·lícula, i es convertirà en el cinquè guardià, malgrat el recel del conill de Pasqua.
Más despacio. Llevo años intentando colarme aquí. Quiero verlo bien.
¿Cómo que intentando colarte?
Uy, no te preocupes. Siempre me pillan los yetis. Ah, hola, Phil.
No te quedes atrás, Jack. Venga.
Yo creía que los elfos hacían los juguetes.
Solo dejamos que se lo crean. Muy bonito. Seguid trabajando así. Así no me gusta. Píntalo de rojo. ¡Bota!
aquesta pel·lícula, El origen de los guardianes. Ens la recomanes, Montse?
Doncs sí, recomano sobretot si aneu amb els vostres fills al cinema. És una aventura animada que suporta en equilibri una bona dosi d'acció, un fascinant al nivell visual, ja dir-vos-ho, i també una mesurada càrrega dramàtica que interpel·la directament a les emocions, sobretot dels nens més petits. També aconsegueix embolicar l'espectador amb el seu univers que està entre la realitat i la fantasia.
Doncs hem començat les estrenes cinematogràfiques amb aquesta pel·lícula, bé, doncs molt per als infants i molt per a les famílies.
Exacte.
Nadal, no? Anar al cine.
També aprofitar, com que vindrà el pont, doncs també...
Sí, sí. És un pont d'advent de la Puríssima ben prena de l'any.
Exacte.
Ben familiar, oi? Doncs anem a la segona estrena, Montse, La vida de Pi. Ens arriba una èpica aventura, en aquest cas, dirigida per Ang Lee, La vida de Pi.
Doncs sí, un vaixell s'esfonsa i només Pi aconsegueix escapar en un bot salvavides. El que sembla un miracle aviat serà més aviat un malson, ja que descobrirà que en aquest bot hi ha una zebra, un orangutan, una hiena, un temut tigre de Bengala... Bueno, una història que ens agradarà molt.
Nunca creí que un poco de sombra pudiera darme tanta felicidad. Que unas cuantas herramientas, un balde, un cuchillo, un lápiz, se convirtieran en mis mayores tesoros. O que saber que Richard Parker estaba ahí me diera paz. En momentos como estos, caigo en la cuenta de que él tiene tan poca experiencia del mundo real como yo. Los dos nos criamos en un zoo con el mismo maestro. Ahora, huérfanos, esperamos juntos a nuestro maestro supremo. Sin Richard Parker, a estas alturas, yo habría muerto. Mi temor hacia él me mantiene alerta. La obligación de atenderle da sentido a mi vida.
La vida de Pi està basada en la novel·la que porta el mateix nom i que va ser escrita per Jean Martel.
Doncs sí, La vida de Pi mostra, a més, igual que la novel·la, temes com l'amor familiar, la renúncia, la superioritat de l'home enfront de l'animal, la seva immensa inferioritat enfront de Déu. També parla de la cerca, la innocència, l'audàcia, la pèrdua, l'adaptació. Realment és una pel·lícula amb molts valors que fa pensar, però també visualment és espectacular. Per tant, és una de les altres recomanacions per aquest cap de setmana.
La vida de Pi. I anem a la tercera estrena cinematogràfica, Invasor, una altra pel·lícula crítica d'aquest cap de setmana i que és el thriller bèl·lic, una nova pel·lícula de Daniel Calpasoro.
Doncs sí, el director de l'esplèndida Guerreros ha perdut punts amb aquesta pel·lícula d'estètica clarament bouriana, que juga a emular les persecucions del cinema de Hollywood més recent i que no aconsegueix profunditzar prou en la seva crítica de l'anomenada marca Espanya, de la corrupció que hi ha, doncs, malauradament, en aquest país i que hem vist als mitjans, i també de la difícil situació posttraumàtica d'un soldat que retorna de la guerra i no sap integrar-se a la nova societat.
Com que això de la corrupció ha estat notícia, malauradament, aquesta setmana, Montse, em sembla que molts potser...
Sobretot els de Sabadell ho han viscut més.
I tant, sí, sí, amb un cada reixac, també, evidentment, des de la presumpció d'innocència, oi? Lamentem aquestes notícies. I bé, aquesta d'Invasor, doncs...
És una llàstima aquesta pel·lícula perquè hauria estat molt bé, perquè tenim actors com Alberto Amán, Antonio de la Torre, Carla Elejalde, que poden llur-se en un producte superficial que, abordant un tema tan preocupant com els crims civils de l'Iraq per part de les tropes occidentals, hagués pogut donar molt més de si. I en base hagués pogut ser la resposta local a la Generation Kill de la HBO, una sèrie de la televisió, però, per desgràcia, s'ha quedat en un petard de fira defectuós.
Doncs bé, queda feta la crítica. Hem presentat fins ara El origen de los guardianes, La vida de Pi i Invasor. Ens hem deixat, potser, el millor pel final, almenys comercialment parlant, oi, Montse? Hi ha setmanes on el cinema arriba a evadir-nos de la realitat i transportar la nostra ment cap a altres mons, cap a altres dimensions. Aquesta setmana seguim tenint cinema de crispetes i molts efectes especials, però també tenim una pel·lícula que marca la diferència, El Capital. Explica'ns per què.
Mira, és la pel·lícula que més us recomano perquè es tracta de la nova producció de Costa Gavras, una de les veus europees més compromeses i crítiques del cinema contemporani. Des de la dècada dels 70 i 80 va filmar joies tan destacades com Estado de Sitio, Missing, La Caja de Música. Avui aquest director francès torna a la cartellera i ho fa amb gran soroll, no? Que és El Capital, la gran pel·lícula de denúncia d'aquest cap de setmana.
Doncs queda dit, pel·lícula de denúncia, un thriller produït a França i amb Costa Gavras al darrere. De què tracta?
El Capital narra l'ascens al poder d'un despietat banquer que es diu Marc Tornell, que està interpretat per l'actor de comèdies galès Gad Elmaleh, que ara canvia de registre i la veritat és que compleix sobradament.
Trabaja para nosotros. El dinero lo pudre todo. Esperaba más de ti.
Lo despachamos.
Inténtenlo.
¿Cuánto quiere tu rey?
Los americanos quieren que reduzca plantilla, los franceses que me estrelle y mis colaboradores me ponen a zancadilla.
Pues ven a Nueva York.
Podría comprometerle.
Ve a jugar con tu banco. Llámame.
¿Eh?
La gente cree que el dinero es una herramienta, pero se equivocan. El dinero es el amo. Cuanto mejor le sirvas, mejor te tratará.
En Europa no tenemos esa mentalidad.
Las mentalidades cambian, Mark.
¿Por qué no nos denuncias? Son como la mafia.
No nos denunciamos.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos.
Precisament Costa Gavras va ser ahir a Barcelona presentant la seva nova pel·lícula, oi, Montse?
Sí, i a més ens va donar un bon motiu per anar a veure aquest thriller sarcàstic sobre l'individualisme, el materialisme més agressiu dins del món de la corbata i dels despatxos, que és el que està aquí a Occident.
En qualsevol cas, pel·lícula recomanable, aquesta que hem presentat avui.
Sí, avui tenim moltes pel·lícules recomanables, però aquesta és la més recomanable.
El Capital, recordem.
Exacte, El Capital. Gavras edifica una pel·lícula que sembla un cop de puny al panorama econòmic i financer que tenim actualment. El Capital és un retrat de la confusió d'un Robin Hood modern i a la inversa, és a dir, a més ho hem escoltat al tràiler, no? D'aquells doncs, que roba als pobres per donar-los als rics. Ajuda més als rics que no pas als pobres. L'estètica de la pel·lícula, a més, és moderna i dinàmica. Grava sap conquistar l'espectador a partir de frases brillants, i algunes ja les hem escoltat en aquest fragment, un cinisme descarat i un guió que, tot i ser menys potent i menys polític que les seves anteriors obres d'aquest director francès, sap despertar el tercer ull de l'espectador amb una història crítica i rellevant que ningú es pot perdre.
El Capital, gran estrena de la setmana. Avui també hem presentat, recordem-ho, El origen de los guardianes, Invasor, La vida de Pi, i també s'estrenen avui aquestes altres pel·lícules. Amigos para siempre, Cruz del Sur, Díaz, no limpiéis la sangre, i també Astèrix i Obèlix, al servicio de su majestad, un atractiu també per aquells amants d'aquests personatges.
Sí, aquesta sobretot és una pel·lícula bastant fluixa, bastant dolenta, però sí que és veritat que és una pel·lícula per anar a veure amb la família i segurament doncs també pot agradar, tot i que creiem que és millor L'origen de los guardianes, per això l'hem destacat.
Doncs els amants d'Astèrix i Obèlix i les seves aventures poden tenir aquesta alternativa. I finalment també s'estrena Juan y Eva. El panorama cinematogràfic, com sempre en aquesta secció que fem amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, dona pas a l'actualitat televisiva. En aquest cas, parlant de ràdio i televisió en general, parlem dels Premis Ondas que es van lliurar ahir en la gala anual al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, on, per cert, tu hi vas ser, Montse.
Vaig ser testimoni.
I també va ser-hi la nostra companya, Mercè Raga, que, vaja, va haver de marxar a corre-cuita després del seu programa de la nit.
per poder anar als Ondes, no?
Per poder anar als Ondes, i també ho va seguir.
Sí, realment, jo he de dir que és dels anys que crec que han sigut més fluixets, perquè havia anat altres anys, no va tindre molt ritme, la part d'humor estava bé, ho van fer Ilustres Ignorantes, a mi no em va agradar molt, pot ser que potser no tenia jo el dia, també pot ser, i res, bueno, dir que, per exemple, van estar a La Voz, com a programa d'entreteniment, i llavors estava bé els seus coach, Melendi, van estar Rosario, i va estar també David Bisbal. Malú no va poder ser-hi. Va ser potser el moment com més mediàtic. També vam tenir a John Sistaga com a millor cobertura informativa. Jordi Hurtado per saber-hi ganar a millor presentador. I això realment va ser un dels que va tenir més aplaudiments, al senyor Hurtado, perquè ja és tot una celebritat a la televisió. Anna Igartiburu, millor presentadora. Estava guapíssima amb un vestit verd. Downton Abbey, millor ficció estrangera. Isabel, ficció espanyola. Isabel dic que van agrair que tindran segona temporada, perquè és notícia, després de que van estar 9 mesos esperant que s'estrenés. La minissèrie Àngel de Budapest també va guanyar. I com a actors va estar millor actriu femenina Concha Velasco, que no va poder ser-hi perquè estava fent una obra de teatre a Madrid. I millor intèrpret de ficció masculí, Mariano Peña, que és l'actor d'Aida. I res, i, ha, i després estaven també els d'Aru Cities,
sí, de 8TV,
que era millor programa, doncs, no estatal.
De base no estatal.
I durant la gala, sobretot, es va parlar molt de la crisi, del món del periodisme, i també, doncs, d'això de que s'estan acomiadant a molts periodistes perquè estan tancant molts mitjans.
Els Premis Ondas, ahir a Barcelona. Recordem breument, com a actualitat televisiva, que Paula Vázquez i Carlos Sobera presentaran les campanades de cap d'any a Antena 3 Televisió, i també hi ha altres presentadors.
Sí, a per televisió... exemple, tenim Anna Igartiburu, que ahir la vam poder veure als Ondas, que ho farà com cada any ja a Televisió Espanyola amb Manolo Arias. A la Sexta, Alberto Chicote, que ha sigut un de les revelacions a la Sexta, i també la Sandra Sabaté seran els encarregats de fer-ho a aquest canal. I dir, recordem que hi haurà un especial de Televisió Espanyola amb Rafael per Nadal, no? És a dir, també Más de lo mismo.
Ja es configuren els programes televisius de Nadal i recordem, per als oients, que ja es pot comprar el disc de la Marató aquest diumenge a un preu de 10 euros amb els principals diaris que es distribueixen a Catalunya. Finalment diem que Telecinco ha pactat amb el blogger que va iniciar el boicot d'anunciants a la Nòria i ha retirat la querella de la qual parlàvem divendres
Exacte.
Passat.
Exacte. D'això, des de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, ens en alegrem moltíssim. És una molt bona notícia. I realment el que ha demostrat això és que una sola persona pot mobilitzar la societat i dir prou quan s'estan traspassant els límits de l'ètica i del bon periodisme.
Gràcies, Montse Bros. Més cinema i televisió divendres vinent. Bon dia.
Bon dia.
De seguida, després d'aquesta pausa, els viatges del Club Més Amics, protagonistes al primer cafè de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el drama humà dels desnonaments. Càritas atén 900 famílies en un any. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Pel Pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura, ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Tres quarts de deu, comencem l'espai de viatges del Club Més Amics que fem amb la col·laboració de Root Travel. Ens acompanyen, com és habitual en aquest espai. Primer de tot saludem la Núria Ortín, que és la directora del Club Més Amics. Núria, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Avui has vingut acompanyada doncs, per Mònica Pedrol, directora de Root Travel. Bon dia.
Bon dia a tothom.
També per Bàrbara Virgili, responsable de les rutes bíbliques. Hola, bon dia.
Bon dia.
També de Root Travel. I avui ens han visitat Montserrat Guardiet i Lluís Mas. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Montserrat Guardiet i Lluís Mas són matrimoni i ens venen a donar el seu testimoni, oi? Sobre viatges que han fet amb
el Club Més Amics.
Doncs, Núria, per on
comencem?
Abans,
però, de que ens expliqui la seva experiència amb els Amics de Catalunya Cristiana, li volia preguntar a la Mònica, ahir va marxar un grup del Club Més Amics cap a la Terra Santa.
Cap a Terra Santa.
I té notícies ben fresques.
Molt fresques i amb molt de sol, que és el sol que estan gaudint a la Galilea. Varen arribar per
perfectament a Tel Aviv, varen ja fer el seu desplaçament fins a Tiberiades i avui ja estan començant la seva ruta al pelegrinatge, han visitat Sèforis i en aquest moment estan a Nazaret també i ens manden molts saludos per tots i animem naturalment als futurs peregrins per Terra Santa.
Els viatges a Terra Santa són viatges segurs, ben
absolutament garantits, inclús
que quedi clar,
podem garantir inclús el sol.
Clar, perquè hi ha hagut esdeveniments tristos ara
no,
fa uns
i per
dies.
Últim vull agrair sobretot a tot aquest grup de peregrins de Club Més Amics que en aquest moment estan a Terra Santa, la confiança que han demostrat a Club Més Amics, perquè naturalment algunes persones pues, es varen plantejar no, la seguretat del viatge, varen confiar en nosaltres i ara ells estan comprovant que realment pues, valia la pena marxar i que tornaran segur molt satisfets.
Molt bé. Doncs dit això, Núria,
avui
sentim els
compartir,
testimonis.
Sí, una estona amb la Montserrat i el Lluís. Bueno, primer preguntar-vos quan veu decidir formar part del club i fer els viatges amb nosaltres. Crec que heu fet diversos viatges i quin us ha agradat més? Després ja parlarem amb la Bàrbara més d'Etiòpia, però expliqueu-vos una mica la vostra experiència.
Nosaltres vam començar fa bastants anys amb el viatge a Terra Santa, que el vam veure a Catalunya Cristiana, eh? I aleshores ens va semblar que no podies anar a Terra Santa amb un viatge organitzat normal, d'anar a veure coses i prou, que havia de ser un punt més de... I la veritat és que vam sortir tan satisfets i tan trasbalsats, a més, no?, de passar per tots aquests llocs. I a partir d'aleshores vam tenir clar que hi havia un tipus de viatges d'una mena i un tipus de viatges de peregrinació o no sé com se n'ha de dir, que s'han de fer amb Catalunya Cristiana. No hi ha més.
Sí. Teniu claríssim i per això l'hem repetit, no?
Sí.
No solament vam visitar Terra Santa, sinó que va ser la ruta de l'Èxode, que vam començar amb Egipte,
sí.
Després Jordània i finalment Israel. O sigui, va ser un viatge realment molt complet.
Molt bé. Tenim la Bàrbara, que acompanya els viatges de Catalunya Cristiana, i ara al gener ens anem a Egipte. Etiòpia, no?
Sí, una mica més al sud.
Una miqueta.
Sí, també a Àfrica. Però seria aquesta Àfrica cristiana antiga de primers segles, que molts dels viatgers doncs, s'han sentit atret més que res per la ruta que nosaltres proposem des de Catalunya Cristiana, que abans ho comentàvem amb la Montserrat i el Lluís, que és fer aquesta ruta nord amb tot el sentit cristià i no afegir potser altres llocs que també són interessants a Etiòpia, com són el tema de les tribus, o ciutats com Harar, també una ciutat antiquíssima i molt important, però que el sentit o l'objectiu de conèixer aquests cristians i les seves tradicions és el que més atreu, no? I l'objectiu està ben clar. Llavors, només volíem veure que compartir també amb la Montserrat i el Lluís, doncs, com va ser aquell viatge, què podeu transmetre, no? De quins llocs us van agradar, quin és el sentit que vau trobar en aquella
ruta. Jo primer, prèviament, cal dir que ells es van engrescar de seguida amb Etiòpia, perquè tenia molt clar que això d'anar a veure els cristians d'aquests llocs ho tenia clar. Jo tenia més mandra. O sigui, jo, en el lloc que comencen a parlar de vacunes, de mosquits, de collaret de pus, jo que sé, ja m'atabalo una mica. I encara té més mèrit que després m'entusiasmés d'aquesta manera, perquè hi vaig anar amb molta recança. Sí. També són llocs que la infraestructura no és bona, saps que no estaràs allò còmode. I en canvi, doncs, bueno, per acompanyar-lo amb ell, vam decidir que hi anàvem i ja està. I punt. Sí. I aleshores, la veritat és que un cop allà, ja a partir del primer dia, va ser cada vegada més entusiasmador.
Sí, això és el que passa molt sovint, no? Que de vegades quan van una parella, doncs un no ho té molt clar, és l'altre que anima més, de vegades per fer costat.
Jo tenia molt interès amb Etiòpia, fins al punt que en aquest primer viatge que vam fer amb Catalunya Cristiana de l'Èxode, ja vam preguntar si Catalunya Cristiana es plantejaria de fer un viatge a Etiòpia, que en aquell moment semblava impossible, no?
Sí.
Perquè va d'això molts anys.
Sí, Etiòpia és un dels destins que com més arriba el turisme, més es va desenvolupant. I això porta una riquesa també als petits llocs rurals, com són la Libelà, en el que amb Catalunya Cristiana el que fem és estar no només una nit, com fan molts dels grups turístics, sinó que consumim més dels dies que normalment fan les rutes, no? Llavors això també anem a un hotel que és de l'església Tewahedo, de l'església cristiana ortodoxa d'Etiòpia. O sigui, no només viatgem, sinó que aportem riquesa doncs, a el que és l'església d'allà i a la gent, no? amb aquest concepte de viatge.
Què us va impressionar més un cop allà?
Home, primer, realment, t'impressiona perquè tant el paisatge com el que és, no sé, tot ell, la muntanya, els llacs, tot és molt bonic. I després, a poc, inclús els poblets, el carrer, la manera com és tot, però clar, a poc, va perdent una mica d'importància, doncs, si hi ha animals exòtics o si hi ha... Perquè et pot molt més tot el que comences a viure. Primer veus i després vius. I aleshores comences a sentir. Llavors és completament transformat. La gent és impressionant. Ens va deixar tots com trasbalsats. La festa, bueno, el que més. Però perquè ho viuen d'una manera però increïble, no? Aleshores, no sé, jo vaig passar de tenir tota classe de mals a ja no recordar-me més de mi, a dir-me que estaria dos nits sense dormir i no recordar-me que havia de dormir, o sigui, perquè em semblava perdre el temps, o sigui, que estàvem, no sé, immersos. I aleshores la gent... O sigui, aquesta festa és una cosa increïble, però la gent és... Aquells nanos amb aquella alegria que no tenen de res... I que van amb aquells colors i que saben anglès i que et demanen de tot però també et donen. No sé, per mi és que és inexplicable, eh?
Jo... S'ha d'anar, vaja. És enriquidor.
Vine i ho veuràs, eh? Podem dir avui.
Sí. És que és veritat, no es pot explicar.
Pel viatge aquest del gener, en aquests moments encara hi ha places, es poden
tenim
demanar...
Tenim sortida segura, o sigui, ja estem en el grup, ja està format, encara hi ha places. El que sí que si algú està decidit a venir, que no s'ho pensi gaire, perquè... El tema d'Etiòpia sempre s'ha de reservar molt de temps, s'ha de tancar els grups amb temps, perquè les places aèries domèstiques, fem alguns vols dintre d'Etiòpia, i això és el que està més sol·licitat. És a dir, hi ha els vols que hi ha les places que hi ha, i ve gent de tot arreu del món per aquestes dates concretes.
Recordem aleshores, que són del 12 al 24?
Del 12 al 24 de gener.
Del 12 al 24 de gener, i si algú vol trucar al Club Més Amics, pot posar-se en contacte amb el telèfon 93-409-2770. 93-409-2770. També teniu web, Núria, oi?
Sí,
el clubmésamics.cat.
No, són www.clubmés.cat, sí.
Club Més,
allà hi ha també tots els viatges penjats del 2013. Si volen es descarreguen el programa, però bueno, que si truquen anirem... És molt ràpid.
No sé si tenim temps de fer una mica l'itinerari.
Sí, 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 els explico una mica perquè si hi ha algú que està interessat sàpiga una mica quin
és el dia. I que la Montserrat i el Lluís també facin una mica de memòria del que vam visitar l'any passat i potser poden fer algun comentari si tenim una miqueta de temps. Comencem per Addis Abeba. Seguim a Addis Abeba, visitem el Museu Etnològic. Allà és una mica on hi ha recollit tot el que són les diferents ètnies que hi ha a Etiòpia. També hi ha... Bueno, és una mica un museu doncs, d'explicar no? el que és Etiòpia, les seves ètnies, els grups, el seu menjar, els seus instruments. Seguim cap a Bahar Dar... I allà estem al llac Tana, i aquesta és una de les... La Montserrat ja està fent cara de records bonics al llac Tana, amb aquell clima que fa en aquesta època, amb aquella llum daurada sobre el llac.
Tenim una posta de sol, una cosa meravellosa, eh?
Sí. Com una palma. I llavors comencem el dia següent la navegació pel llac i el gran descobriment dels misteris de les illes del llac Tana. Allà hi ha totes les esglésies, amb unes icones, amb unes representacions. I nosaltres arribem una mica més enllà del que fan els grups. Els grups fan les illes que estan més properes a Bahar Dar, mentre que en Catalunya Cristiana el que fem és atravessar tot el llac. I arribem a esglésies que no arriben els turistes normalment, perquè és fer tot el dia de travessa. I és aquella foto que va publicar Catalunya Cristiana amb aquell monjo que ens espera cada any amb un somriure...
A l'altra banda.
A l'altra banda, en una de les illes més allunyades dintre del llac.
Quan tu li vas portar la revista, no?, de Catalunya Cristiana, i es va veure en la foto, sí. I es va emocionar tant que va voler una altra foto, i llavors anem fent cadena, i cada viatge pues,
tenim la foto.
No sé si vosaltres ens voldríeu comentar aquella impressió de la primera església que vau veure qualsevol d'elles, perquè... les icones, l'estructura de l'església, com és diferent, però com...
Aquestes primeres, sí, clar, com que a més eren les primeres.
Sí,
Doncs, esclar, no has vist les altres, i aleshores era, sí. Per mi eren les corals,
sí.
El color, la mena d'arcs així per sí. Entrar, vull dir, no sé, vull dir, aquestes eren molt boniques.
Tot el que expliquen aquelles icones, no?, com les
bueno, històries. Que a més vas veient les teves pròpies explicacions de casa teva, també.
Sí, exacte.
No és tan diferent.
Després del llac Tana, de totes les esglésies, arribem a Gòrgora. També hi ha una església que ningú visita, allà arribem quan acaba el dia, i ens dirigim cap a Gondar. Gondar és la ciutat dels castells, també és un lloc impressionant.
És molt bonic.
Molt bonic, hi ha molts castells. Recordes l'església?
Sí, el castell medieval, aquell tan maco, sí, és maco, maco.
I l'església de Nargacelassi, que és aquella església on hi ha tots els angelets en el sostre, que cada àngel té la mirada que mirant sí, cap a un lloc diferent.
Un lloc diferent.
Molt bé.
Seguim el recorregut.
Sí, acabaríem llavors de, clar, la Libelà, de Gondar ens dirigem cap a la Libelà i allà visitem les esglésies excavades a la roca.
Aquestes són impressionants.
Impressionants, participem de la festa, que això ja ho hem anat comentant l'altre dia. I després de la Libelà visitem també alguna església que normalment no es visita, com és Nakutola Ab, i que el monjo d'allà ens està esperant sempre també amb un gran somriure, Genet i Mariam, que són esglésies de tradició etíop molt, molt importants també, i ens dirigem cap a Aksum, i d'Aksum tornem a Addis Abeba, visitem la resta de museus, el Mercato, sopem amb una festa tradicional etíop, i bueno, és un viatge molt complet.
Doncs ha fet un tast del recorregut ara mateix Bàrbara Virgili, perquè n'hi hauria per parlar moltíssim. Sí. Del 12 al 24 de gener encara hi ha places, si volen els oients animar-se, poden trucar-nos al telèfon 93 409 2770, al telèfon del Club Més Amics, es poden demanar per la Núria Ortín, els matins sobretot, i també entrar en el web www.clubmes.cat. Clubmes.cat, això d'amics es dona per
fet. Per suposar que tots som amics, sí.
Recordem, per acabar, Núria, si et sembla que demà hi ha rumiatge a Montserrat.
Sí, els precisament del amb els teus socis, amb els oients de Ràdio Estel i amb els subscriptors de Catalunya Cristiana. Encara hi ha alguna plaça d'autocar, perquè
alguns
molta gent ha decidit anar amb cotxe.
Això.
Llavors hi ha molts que ja pugen per la seva banda i ens trobem allà en saludar l'abat.
Si algú vol pujar pel seu compte, pot sumar-se als actes oberts, evidentment. Alguns de l'equip del Primer Cafè hi serem, també, si no vol.
Exacte.
Gràcies, Núria Ortín. Gràcies també, gràcies. Mònica Pedrol, directora de Route Travel, Bàrbara Virgili, que ens ha parlat d'Etiòpia i el testimoni de viatges del Club Més Amics amb Montserrat Guardiet i Lluís Mas. A tots fins la propera, fins divendres.
Fins divendres.
Bon dia.
Gràcies, bona setmana.
La festa de l'apòstol Sant Andreu que vivim avui marca d'alguna manera l'inici d'un temps fort per a l'Església, l'Advent, aquests quatre diumenges de preparació per al Nadal. Temps d'esperança, temps de recerca de la llum i temps per començar a viure un any d'espiritualitat. Us animem a participar d'aquesta crida de l'Església. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Ferran Capdevila, el Toni Huguet, el Gerard Carrion i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Molt bon cap de setmana, fins dilluns.
Ràdio Estel.